Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Just quan la crisi migratòria a Ceuta compleix una setmana, el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Viñas, es reunirà avui al Palau de Marivent a Palma amb el rei Felip VI. Hores abans ho farà amb la responsable del govern, Marga Provenç. Aquestes trobades arriben després que Viñas hagi demanat ajuda a la resta del país per tornar a la normalitat i es produeixen també en ple debat sobre el repartiment dels menors no acompanyats que es troben a Ceuta a la resta de comunitats autònomes. Viñas demana auxili al govern espanyol i el PP diu que entén les reivindicacions. Aquí a les Balears, l'executiu recorda que les illes quedarien excloses del repartiment perquè superen la capacitat ordinària de menors. És dijous, dia 6 d'agost. I Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida, per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos.
I 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma contra la massificació turística.
Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no descarten en prendre accions judicials contra els responsables polítics.
I una nina de 2 anys està ingressada a l'hospital en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf a Mallorca.
Va passar a hora baixa, el personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren els serveis d'emergències. Després, la nina va ser traslladada a l'hospital de Son Espases.
I avui també hem de destacar que s'investiguen 2 assassinats masclistes ocorreguts les darreres hores a l'estat espanyol, un a Múrcia i l'altre a Astúries.
El primer va ser ahir al matí a Llanes, una guàrdia civil va presumptament matar 3 la seva exparella. L'home va ser abatut després per membres de la Benemèrita i a l'hora baixa a Múrcia un home va assassinar a ganivetades una dona de 44 anys que també era la seva exparella. Una jutgessa ha ordenat la detenció del presumpte assassí.
I pel que fa als esports, el Mallorca goleja per 3-0 al Paris Saint-Germain i s'adjudica el trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. 3 gols de Lubumbo, Virgili i Raillo donen el trofeu a un Mallorca que va oferir una molt bona imatge davant un PSG plegat de jugadors de cantera i amb només 2 futbolistes a l'11 inicial de l'equip campió d'Europa. Tots els mundialistes varen quedar a casa. A banda del partit, el jove Laizola surt cedit a l'Eldense i en Vela avui se disputa una nova jornada de regates a la Copa del Rei.
I pel que fa al temps, afluixa avui una mica la calor. Margalida Ribas, bon dia.
Així és, bon dia. Avui destacam l'absència d'avisos actius per temperatures elevades. Sí que es veu que no s'espera una baixada dràstica del termòmetre, però en general els valors màxims es mouran entre els 34 i els 36 graus arreu de les illes. Avui amb mínimes que novament han estat elevades i que no han experimentat canvis destacats respecte als valors d'ahir. Pel que fa al cel, domini de sol amb alguns intervals de núvols prims, sobretot cap a l'illa de Mallorca, sí que es veu que cap al cap vespre es provoca que afectin arreu del territori. I avui sumam una jornada més a la possibilitat de que cresquin núvols d'evolució i que puguin tornar a deixar ruixats. Que segons es configurin aquests núvols, afectarien avui a la zona del Reguer, del Migjorn i cap al sector de la Serra de Tramuntana. Seran ruixats puntuals que es produiran a primeres hores del capvespre i no es descarta que avui puguem veure ploure amb alegria. El vent en general fluix de component nord i de xaloc cap al sector de les Pitiuses. Pel que fa a la mà, també es preveu que vagin apareguent redols de maror a la meitat nord de l'arxipèlag a partir del migdia. Hores d'ara, la temperatura és de 22 graus a Cala Galdana, 23 a Binissalem i també a Manacor i de 24 a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
Són ara les 7:04 del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Abaussà, Toni Sastre, Caterina Banyi i Lluís Hernández. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida. Per això, les 3 embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després d'haver pentinat tota la zona delimitada i no haver-hi trobat cap supervivent ni cap cos.
Els desapareguts anaven a bord d'una embarcació localitzada dimarts de matinada a prop de Cabrera amb 19 persones a bord, 2 de les quals sense vida i en què suposadament viatjaven 29 migrants. Des que va començar l'any, han arribat a les Balears per via marítima 4.039 migrants a bord de 212 embarcacions.
Ha estat una setmana tràgica a la mar Balear amb 19 persones mortes i una desena de desapareguts mentre intentaven arribar a l'arxipèlag. Amb aquestes xifres a la mà, què és el que en diu l'Observatori de Migracions a la Mediterrània?
Considera que el model actual de control de fronteres ha fracassat i recorda la perillositat de la ruta entre Algèria i les Balears. En aquest sentit, el professor de Sociologia de la UIB, David Abril, remarca que la ruta aquesta està consolidada.
Quin trajecte ha hagut de fer tota aquesta gent que ha travessat el Sahel, ha passat mil penúries i violències de tota mena, i al final venir d'Algèria a Balears és com sa darrera passa d'un trànsit que a vegades ha pogut durar anys. Allò que mos pot pareixer d'en fora, com a de sentit comú, de dir, com així s'embarquen, no? Amb un mòbil i amb una barca on només hi cap molt poca gent i en cap tipus de seguretat. Però quan tu em penses tot el que ha passat a aquesta gent per poder arribar a agafar aquesta embarcació, és més fàcil trobar l'explicació.
Abril insisteix que les institucions han de repensar les polítiques i recorda que l'Estat té les competències i més capacitat que les comunitats de posar-hi fil a l'agulla.
Una reivindicació que fa precisament quan la crisi migratòria a Ceuta continua sent focus d'atenció i el repartiment de menors no acompanyats torna a estar a damunt la taula. De fet, avui, just quan es compleix una setmana de l'entrada multitudinària, el rei Felip VI rep el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, al Palau de Mariment per analitzar la situació. Serà a les 6 de l'hora baixa, però abans a la una del migdia, Vives farà una aturada al consolat demà per conversar amb la responsable de l'executiu, Marga Proens.
Serà hores després que Vives hagi demanat ajuda perquè Ceuta torni a la normalitat. Calculen que hi ha d'haver 6.000 persones pels carrers i els preocupa el futur dels 1.100 menors migrants que estan tots sols a la ciutat autònoma. En declaracions a Televisió Espanyola, el president de Ceuta ha assegurat que el millor seria retocar la llei d'estrangeria per tal de redistribuir els infants entre les comunitats de manera vinculant.
Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite y que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
Vives, que és del PP, demana solidaritat amb la ciutat, però s'ha de tenir en compte que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular sempre s'han mostrat contràries a acollir menors migrants no acompanyats, cosa a la qual ara estan obligats per llei. Ara, però, ha suavitzat, la formació estatal ha suavitzat el posicionament inicial i no rebutja de ple repartiment. Això sí, reclama que sigui l'Estat qui agafi les regnes.
També s'han pronunciat les comunitats autònomes.
Així és, la Conselleria d'Afers Socials del Govern no es dona per al·ludida, ja que, recorden, l'executiu espanyol va dir que exclouria del repartiment les comunitats que superassin la seva capacitat ordinària, com passa a les illes. Per part seva, el vicepresident d'Extremadura, Òscar Fernández Calle, s'hi oposa.
Vamos a oponer, insisto, todas las armas políticas, jurídicas y judiciales que estén a nuestro alcance.
I la consellera d'Infància valenciana, Elena Albalat, vol un compromís ministerial per finançar el repartiment.
Llegados al momento, con la información que nos dé el gobierno, lo valoraremos todo.
Només Navarra ha contactat en Ceuta per traslladar la seva disposició a participar en l'acollida si és necessari.
I un apunt polític a tenir en compte. Junts, que no governa però que es clau en el Congrés, ha insistit que vetarà qualsevol acord que impliqui el trasllat de més menors a Catalunya.
I a Europa, avui els populars duen el debat de Ceuta a comissió a l'Eurocambra i no es descarta que hi participin de manera telemàtica el president de la ciutat autònoma i els ministres que tenen a veure amb la matèria.
Mentrestant, a la plana judicial, l'Audiència Nacional demana a la Guàrdia Civil si va rebre una alerta abans de l'entrada massiva de migrants dijous passat. La magistrada Maria Tardón també demana informació sobre el dispositiu desplegat al territori per determinar la causa de la mort de les 75 víctimes i conèixer la identitat dels supervivents.
La investigació s'ha iniciat arran d'una denúncia del Partit Justícia Europea que demanava al tribunal que investigués els delictes contra la seguretat de l'Estat, contra la nació, l'afavoriment de la immigració il·legal i tràfic de persones, organització criminal i omissió del deure de perseguir delictes. En aquesta línia també s'ha pronunciat el PP, el secretari general de la formació, es Miguel Tellado.
Si el gobierno lo sabía y el presidente Vives les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. Es evidente que el gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles, poniendo en riesgo su propia seguridad. Y si esto es así, estamos ante una cuestión francamente grave.
Tellado també exigeix responsabilitats polítiques al govern de Pedro Sánchez.
I mentrestant, al Marroc, la Fiscalia de Tetuán ha processat 25 persones per delictes relacionats amb els desplaçaments irregulars a Ceuta com a permanència il·legal al país després d'expirar el visat, accedir al nombre de passatgers permesos o desobediència. I 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma. Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc, però, no es descarta emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
Ara, menys turisme, més vida i Alerta Solidària recopilen informes mèdics i analitzen les imatges de les càrregues policials per identificar-ne els agents implicats i poder elaborar així les denúncies. Els organitzadors de la protesta creuen que el nom nombre de manifestants agredits supera els 25, però de moment se centren en aquests casos. 15 varen haver de menester atenció mèdica i una dona va romandre ingressada 48 hores per una hemorràgia cerebral causada pels cops que va rebre el cap.
Jo vaig veure com un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me, de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada, jo.
I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està.
Unes agressions que, afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvaro Herbalejo, no s'haurien d'haver produït.
Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan en els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
I després que aquesta setmana un grup de joves prengués una de les cales d'Illetes per denunciar la privatització que en fa un hotel de la cadena Madlià, més per Mallorca, ha exposat davant del Parlament les ocupacions il·legals de la costa per part d'establiments turístics. És la diputada Maria Ramon.
Presentarem esmenes a la futura llei de costes perquè qualsevol establiment que privatitzi la costa o incompleixi les condicions de la seva autorització, sigui penalitzat i aquests incompliments es tinguin en compte a l'hora d'atorgar, renovar o revocar les autoritzacions.
També aquest dimecres s'han fet públiques les pintades antiturístiques aparegudes al Valer Encallat des del mes de gener a la costa de Son Cervera amb el missatge "Tourist go home".
Els propietaris de l'embarcació de 28 metres d'eslora han venut al Valer a un grup inversor per ara que ara tramita l'operació per dur-lo a port.
I amb aquest clima tens de rerefons, aquest dissabte a Solla hi ha convocada una nova manifestació contra la saturació turística. Serà la primera protesta després de la de diumenge, dia 26, que va juntar 75.000 persones, segons l'organització, 25.000, segons la delegació del govern. L'Ajuntament ha assegurat que, per seguretat, obligaran a tancar terrasses i mercats durant aquesta protesta. Lluís Hernández és avui a Solla. Lluís, bon dia. Com ho veuen els restauradors i sollerics?
Bon dia, idò aquí al centre de Solla, concretament a la plaça de la Constitució. Ja es pot veure els primers bars oberts que preparen els primers cafès, principalment els treballadors de la zona. Segurament avui serà una altra jornada intensa d'activitat turística i també serà dissabte que més se suma aquesta manifestació convocada per Menys Turisme, Més Vida i el moviment Jove de Solla. Precisament els diferents residents que han pogut parlar amb ells pensen que s'han d'aplicar més mesures contra la saturació turística, però també són conscients que molts d'ells viuen d'aquesta activitat.
Vivint del turista, el que passa que també hi ha massa cotxe, han d'aturar això un poc, però si hi ha la necessitat amb el turista, el que passa que enguany estan desbordats.
No estoy de acuerdo y estoy de acuerdo al mismo tiempo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No estoy de acuerdo porque aquí en Soller ya no se puede vivir con tanta gente, pero de acuerdo estoy porque también tenemos que vivir y vivimos de eso, ¿me entiendes?
Estic d'acord perquè és vera que això ja ha arribat a un punt que fa molt mal viure, per és d'aquí realment.
Segons l'Ajuntament, en l'itinerari de la manifestació es veuran afectades per les restriccions les avingudes Cristòfol Colom i Geroni Estrades, la plaça d'Espanya i del Mercat i els carrers del Born i de Bolsà, a més, des de les 10 fins a les 2 del migdia. I la plataforma Menys Turisme, Més Vida habilitaran transport col·lectius i promouran el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta, que també diuen es preveu multitudinària. Jaume Puyol és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
Nosaltres mai tindrem por a la Policia Nacional, nosaltres mai tindrem por a fer la nostra activitat política. Fem una crida a la massivitat, i és una assistència massiva a Sóller, que crec que així serà, i esperem que davant d'una protesta pacífica, com va ser la de dia 26 de juliol i com serà la de diumenge, la resposta sigui lo normal, una protesta pacífica, que és el dret a la protesta i no unes càrregues policials injustificades i desproporcionades.
I l'Ajuntament també ha confirmat que no es podrà mantenir cap element ocupant la via pública en l'itinerari de la manifestació, incloent-hi terrasses, expositors comercials, mercats o llocs d'artesania. No obstant això, l'Ajuntament diu que els negocis podran romandre oberts, incloent aquestes restriccions.
Gràcies, Lluís. I mentre les entitats proteccionistes Gòpita referida pitgen per reunir-se amb el govern, el conseller de Turisme, Jaume Boussà, ha assegurat que tard o d'hora aquestes trobades es faran.
Va Boussà ha insistit en la política de contenció que du a terme el govern, més dura ha dit que la legislatura passada. Així tot es posiciona contra el decreixement.
La nostra feina és contenir, la nostra feina és governar, la nostra feina és equilibrar tots els aspectes i en quant a cancel·lar places turístiques, a la política de decreixement, el que faria és dur la comunitat autònoma una responsabilitat patrimonial astronòmica que la nostra manera de governar no mos permet fer-ho.
Edsel Turk, que encapçala prop de les 30 companyies més importants del sector turístic d'Espanya, considera que s'han d'explicar les bonances del turisme per contrarrestar la turismofòbia. Per això ha engegat la campanya Turisme que Suma. Ja s'hi han adherit 85 entitats públiques i privades. Pensen que el turisme és el petroli de l'economia espanyola i ha demanat actuar a llocs on els nivells de pressió són superiors, com les Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I una nina de 2 anys està greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf.
Així es va passar i hora baixar el personal de l'establiment. Li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren finalment al servei d'emergència. Després d'estabilitzar-la, la nina va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
I una jutgessa de Murcia ha ordenat la detenció de l'exparella de la dona assassinada i hora baixa a un centre comercial. A l'home se l'investiga pels delictes d'homicidi i de trencament de la condemna.
Segons les primeres investigacions, el presumpte assassí hauria matat a ganivetades la dona de 44 anys. Aquest home té antecedents i dia 15 d'abril ja se'l va condemnar per maltractament en l'àmbit familiar contra aquesta dona, amb la qual tenia una nina de 5 anys.
A banda d'aquest assassinat masclista, també se n'investiga un altre, en aquest cas Astúries, un guàrdia civil assassinat presumptament a trets la seva exparella.
L'home també ha mort després de ser abatut per membres de la Benemèrita que li han disparat per intentar aturar-lo. La dona assassinada estava en el sistema Biogen. Si es confirmen els 2 casos de violència masclista, serien, per tant, 35 les dones assassinades en guany mateix. Recordem que el 016, el telèfon per les víctimes de violència masclista, no deixa rastre, però s'ha d'esborrar sempre del registre de telefonades.
I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home que estava investigat per un delicte de maltractament, s'amagava dins el canapè del llit de la víctima.
Els fets varen ocórrer la matinada de dilluns. Els agents acompanyaven a casa una víctima que havia denunciat un home per un delicte de maltractament per garantir la seva seguretat després de no haver pogut localitzar-ne el presumpte agressor. En arribar a l'habitatge, una altra persona va assegurar que aquest home no era el domicili. Tot i això, els agents van inspeccionar l'habitació de la víctima i van trobar el presumpte agressor dins el canapè del llit i el van detenir.
I avui també destacam una operació policial al barri Palmasà de la Soledat. Els agents hi han desarticulat un punt de droga que funcionava durant les 24 hores del dia.
Preparat com un búnquer amb portes blindades, càmeres de vigilància i també un sistema de desguàs per intentar desfer de la droga. L'operació acabà finalment amb un detingut, una intervenció de prop de 5.000 euros, diverses bàscules i també 60 grams de crack.
Hem arribat a les 7 i de 9.
I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Informatiu Matí i Vetres Ràdio.
I avui també és notícia que les Balears som la comunitat amb més pas de la demanda internacional pel que fa al mercat residencial d'habitatge. Fixeu-vos, 3 de cada 10 operacions de compra-venda d'habitatges registrades entre el mes d'abril i el juny aquí a les Illes han tingut com a comprador una persona estrangera.
Aquest percentatge supera àmpliament la mitjana estatal en què la demanda estrangera va representar gairebé el 16% del total de les operacions amb més de 26.800 compra-vendes. L'informe publicat pel Col·legi de Registradors també situa les Balears com la segona comunitat autònoma amb el preu mitjà d'habitatge més elevat de tot l'estat, amb més de 4.300 euros per metre quadrat. Crida l'atenció el cas de Palma, que supera els 4.200. Els ciutadans britànics van encapçalar les adquisicions estrangeres en prop d'un 7% del total, seguit dels neerlandesos i dels alemanys.
I pel que fa al balanç turístic del mes de juliol, no ha estat homogeni entre les diferents activitats a Formentera. Els comerciants del Port de la Savina parlen d'una baixada de vendes entre el 20 i el 25%, mentre que els restaurants gestionen xifres superiors a les de l'any passat. Ana Fernández.
Molta gent i molta feina és el balanç que fan alguns restauradors al Port de la Savina del mes de juliol. Parlen de xifres fins a un 15% superiors a les de l'any passat. Destaquen l'increment del turisme espanyol i una davallada important de l'italià. Juan Solpica, encarregat de restaurant Cor Marí, i en Christophe Denès, d'Esport Amagat.
Yo me acuerdo otros años que tenía clientes italianos y que los veías durante un mes entero y te los ibas encontrando cada tanto. Ahora no, ahora ves unos y... Ella no más.
El mes de julio empezó muy fuerte, la verdad que vimos muy buen aforo en los dos sitios. Es verdad que con la ola de calor a partir del 15 se notó una pequeña bajada y después la última semana de julio fue la realmente espectacular.
Per la seva banda, els comerciants en fan un balanç més pessimista. Asseguren que han facturat fins a un 25% menys respecte a 2025, que la temporada ja va començar fluixa i que la calor, el Mundial de Futbol i els preus elevats poden ser els factors que hi han influït negativament. Són en Joan Mayans i na Valentina Scalia.
El turisme italià ha fallat un poc, les ventes han baixat un poc més que l'any passat, tampoc molt. El que passa és que la temporada no ha començat molt bé. Hi ha hagut molt menys gent.
Abril i mayo trabajamos un porcentaje menor respecto al año pasado, sí. Junio fue mejor, fue bueno.
Tant comerciants com restauradors confien que el mes d'agost millori amb l'arribada del turisme nacional.
I el port d'Eivissa no dona a l'abast, ha quedat petit. Això és el que asseguren els que hi fan feina, els estibadors i també els transportistes. David Ventura.
La principal queixa dels treballadors al port és la manca d'espai. Expliquen que els tràilers de mercaderies ho tenen molt complicat per maniobrar, que estan saturats perquè hi ha matins que carreguen i descarreguen 4 vaixells a 3 companyies diferents, i el trànsit de mercaderies i de passatgers es barreja en una mateixa àrea, cosa que complica la feina. Jaime Esteban és delegat dels estibadors al port d'Eivissa.
Nos encontramos con gente que llega al puerto, que tiene que salir del puerto, y estamos trabajando en el mismo vial. Carga pesada, vehículos pesados con pasajeros que no saben dónde se están moviendo. Y alguna vez hemos tenido que detenernos por el miedo a tener un accidente.
Una crítica que comparteixen també els transportistes que fan feina al port. Ens explica José Raya, president de l'Associació de Transportistes d'Eivissa.
El volumen de vehículos, de cruceros y de pasaje no para de crecer. Y claro, aquello se ha quedado que hace un embudo a las entradas y a las salidas, sobre todo a las horas puntas, de las 9 de la mañana a las 11 por ahí, es terrible ir allí.
L'autoritat portuària ha proposat un aparcament en altura per reduir la congestió de vehicles. Els estibadors han reclamat també una ampliació de la plataforma sud, que permetria guanyar 2.000 metres quadrats d'espai.
També els polígons industrials d'Eivissa han quedat obsolets. De fet, el més modern es va fer fa més de 20 anys.
Des de la petita i mitjana empresa demanen als ajuntaments el desenvolupament dels seus plans urbanístics i la regulació d'espais rústics que actualment s'utilitzen com a zones industrials. Reclamen també llocs amb les infraestructures necessàries on puguin estacionar els vehicles de gran tonatge que arriben cada dia a l'illa. És Alfonso Rojo, president de la PIMEF.
Un polígono como el de Montecristo, que es prácticamente de los más modernos que tenemos, tiene más de 30 años. El último polígono que se hace en la zona de Santa Eulalia, todo Eivissa tiene 20 años. Todo ha evolucionado muchísimo. Ten en cuenta que nuestro presidente de la Asociación de Transportistas deja el dato de que en Eivissa entran diariamente entre 150 y 300 plataformas, 300 trailers a la isla.
I vos parlam ara de la situació de la posidònia a les illes. El fondatge il·legal damunt Posidònia marca mínims a Mallorca i a Menorca, però en canvi es duplica a Eivissa. Són dades del Servei de Vigilància de l'estiu passat i ara incloses en el darrer informe Mà Balea 2026. Concretament, de tots els inspeccionats a les dues illes orientals, només un 6% aproximat estaven ancorats damunt la planta marina, quan fa només 8 anys fregaven el 20% a Mallorca i el 40% a Menorca.
Sí, però val a dir que la situació és ben diferent a les aigües d'Eivissa. Si l'any passat estaven fondejades de manera il·legal un 10% de les embarcacions inspeccionades per aquest servei, enguany mateix s'han superat el 20%. La investigadora Margalida Montserrat no vol especular sobre les causes d'aquest comportament tan diferent entre les illes del mateix arxipèlag, però sospita que la creixent presència de barques estrangeres menys coneixedores d'aquesta normativa pot ser una de les causes.
Això s'hauria d'investigar una mica, no se sap ben cert, potser és perquè hi ha també més nombre d'embarcacions estrangeres que venen, que potser no coneixen tan bé aquest hàbitat, que no tenen, no estan tan conscienciats com nosaltres, potser, però és una cosa que s'hi ha de seguir treballant, aquest servei de vigilància és molt important que se mantengui, perquè veiem que dona fruit, veiem que efectivament amb això i amb la normativa se disminueixen aquest nombre d'ancoratges.
Per tant, assegura la investigadora que tota la feina de conscienciació feta els darrers anys sobre la importància de la Posidònia, afegit a l'augment també de la vigilància i de les sancions, han donat finalment el seu fruit. Ara bé, la Mà Balea té altres amenaces que també cal seguir de molt a prop, com la saturació d'embarcacions que cada estiu surten a la mà.
Les Balears som un territori que sofreix moltes pressions, sobretot en l'estiu, que quan sabem tenim molta pressió humana damunt les illes, un territori molt limitat, i això fa que puguin incrementar totes les pressions sobre que pateix la Mà Balear en concret. Més persones i més gent, més risc hi ha de vertit d'aigües brutes, de vertit de residus a la mà.
Montserrat també aplaudeix la proliferació dels camps de boies de baix impacte ecològic instal·lat en àrees catalogades com l'IC, és a dir, com a llocs d'importància comunitària. En total, ara mateix, a l'arxipèlag n'hi ha 8 i és necessari assegurar incorporar-ne més per preservar justament la costa de les illes.
I encara un darrer punt, Menorca, a Sant Lluís ha entrat oficialment en prealerta per sequera. Ha estat després de la reunió de la Comissió de Sequera que s'ha fet aquest dimecres. A la trobada s'han establert mesures per reduir el consum d'aigua. El decret de Balí es destaca que demanaran als propietaris de pous que en redueixin un 20% les extraccions. La resta de mesures, tal com explica la regidora de Medi Ambient, Chiara Berini, es dirigeixen cap a un ús de l'aigua responsable per part de cada persona.
Entonces luego haremos también un bando, lo que vamos a pedir son hasta que quedamos en prealerta y no vamos en alerta, serán las básicas, que se pueda pagar el riego, no el goteo, pero los aspersores sí, que la gente no lave terrazas, que no se laven coches. Bueno, todo lo que son formas de ahorro, que no se riegue los campos, los jardines de 8 a 8. Bueno.
I d'aquí a 2 minuts arribarem a les 7:30, agafam ara la premsa, miram què és el que destaquen en les seves portades aquí a les illes. Avui, sobretot, parlen de turisme, pendents també de l'eclipsi de dia 12 d'agost, de dimecres que ve.
Així és, Diario de Mallorca obrim la suspensió per part de Salut d'operacions, inclús oncològiques, a causa de l'eclipsi per alliberar llits als diferents hospitals de les illes, mentre que la imatge de portada és per als jugadors del Mallorca, guanyadors del Trofeu Ciutat de Palma contra el PSG per 3-0 a Somme. I última hora es fa ressò de la caiguda en el nombre de turistes que s'allotgen en pisos d'amics, i mentre que la foto de la portada la protagonitzen també la victòria dels jugadors vermells davant la bicampiona d'Europa a Son Moix. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca la trobada d'avui entre el rei Felip VI i Marga Provenç amb el president de Ceuta després de la crisi migratòria a la ciutat autònoma, mentre que l'Ara Balear es titula que l'empresa del Pla General de Palma reclama 350.000 euros a cort en el judici contra la rescissió del contracte. A Eivissa, el diari recull que el bisbe de l'illa, Vicent Ribes, exigeix l'ús públic de l'ascensor del parador de Dalt Vila, mentre que el periòdico destaca l'homenatge al doctor jubilat Eladio Merino amb la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa en la jornada de celebració de la patrona. El Menorca, per part seva, obri amb el tercer municipi és el Cap de Sant Lluís, que aplica restriccions a l'aigua en la prohibició de regar jardins en gespa o emprar la mànega per netejar els vehicles o els vaixells privats.
En parlàvem ara fa només uns minuts en aquest informatiu, i avui els principals titulars de la premsa estatal es fan ressò de les repercussions de la crisi migratòria a Ceuta.
El País titula que l'acollida dels migrants posa a prova les aliances del PP i Vots i apunten que el repartiment de menors a Ceuta del passat mes de juliol cap a la península va funcionar sense problema. El Mundo destaca la cita del rei Felip VI a Palma amb el president de Ceuta per aquesta crisi migratòria i obre la imatge de diferents joves migrants dutxant-se en una casa en el barri de Los Rosales a Ceuta, convertida pel seu propietari en un menjador social i bany públic per als menors.
Són ara les 7:30, repassam els titulars més destacats d'aquest matí de dijous, just quan la crisi migratòria a Ceuta compleix una setmana. El president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es reunirà avui a Palma amb el rei Felip VI. Hores abans ho farà amb la responsable del govern, Marga Proens.
Aquestes trobades arriben en ple debat sobre el repartiment dels menors no acompanyats que es troben a Ceuta a la resta de comunitats autònomes. Vives demana auxili al govern espanyol i el PP diu que entén les reivindicacions. Aquí a les Balears, el govern recorda que les illes quedarien excloses del repartiment perquè superen la capacitat ordinària de menors.
I Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida, per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos.
I avui també destacam que 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma contra la massificació turística.
Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no descarten emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
Les terrasses i mercats de Sóller hauran de tancar dissabte des de les 10 del matí a les 2 del migdia per mort de la protesta convocada contra la saturació turística.
Fa uns minuts hem estat en directe des de Sóller i això és el que en pensen els residents, tant de la mesura com de la protesta.
Vivim dels turistes. El que passa que també hi ha massa cotxe, han d'aturar això un poc. Però la gent la necessita amb els turistes. El que passa que enguany estan desbordats.
Estic d'acord, perquè és vera que això ja ha arribat a un punt que fa molt mal viure. Per és d'aquí, realment.
I una nina de 2 anys està ingressada a l'hospital en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf a Mallorca.
Va passar i hora baixa, el personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren els serveis d'emergències. Després, la nina va ser traslladada a l'hospital de Son Espases.
I avui també hem de destacar que s'investiguen 2 assassinats masclistes les darreres hores a Espanya, un a Múrcia i l'altre a Astúries.
El primer va ser ahir al matí a Llanes. Un guàrdia civil va presumptament matar a trets a la seva parella. L'home va ser abatut després per membres de la Benemèrita i a l'hora baixa a Múrcia un home va assassinar a ganivetades una dona de 44 anys, que també era la seva exparella, i una jutge s'ha ordenat la detenció del presumpte assassí.
I aquest dijous també és notícia que les Balears som la comunitat autònoma amb més pes de demanda internacional pel que fa al mercat residencial d'habitatge.
3 de cada 10 operacions de compra-venda d'habitatge registrades entre l'abril i el juny aquí a les Illes han tingut com a comprador una persona estrangera.
I el pediatre retirat, Eladio Merino, ha rebut la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa.
L'entrega va ser ahir, el dia de la festa grossa de la ciutat, Santa Maria de les Neus. Aquestes són les paraules que va dir durant aquesta entrega.
Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
I tancam el repàs dels titulars amb la previsió del temps per aquest dijous, un dia en què les temperatures baixaran una mica. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Així és, no esperam una baixada del termòmetre dràstica, però sí que avui deixam enrere els avisos meteorològics per temperatures elevades i s'espera que les màximes es moguin entre els 34 i els 36 graus. Venim d'una matinada novament marcada pels valors de temperatura mínima elevades. Aquestes no han experimentat gaires canvis respecte ahir, amb valors de nit tropical arreu i de nit tòrrida cap al litoral. Pel que fa al cel, avui dominarà el sol durant bona part de la jornada, amb l'arribada arribada d'alguns intervals de núvols prims, sobretot cap al capvespre. A més, avui sumarem una jornada més en la possibilitat de que puguin créixer núvols d'evolució acompanyat de ruixats puntuals a primeres hores del capvespre. Les zones amb més possibilitat de veure's afectades seria el sector de la Serra de Tramuntana, el Reguer i també de cap al migjorn de l'illa de Mallorca, on segons com evolucionin, podríem veure descarregar amb certa alegria i fins i tot sentir tronar. El vent bufarà en general fluix de component nord, mentre que a les Pitiuses predominarà el xaloc. I a la mà, a partir de migdia, s'espera que es formin redols de maror a la meitat nord de l'arxipèlag. La temperatura, hores d'ara, és de 24 graus a Mercadal, 26 a Palma, 23 a Llucmajor, 22 a Sant Joan de Labritja i fins a 25 a Escamarí, Formentera.
Informatiu Matí. Esports.
I hem arribat a les 7:35, moment ara per la informació dels esports, que ens estan parlant del Mallorca, que s'ha proclamat campió de l'edició 48 del trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Els vermells varen golejar 3-0 al Paris Saint-Germain a Somos en el penúltim partit de pretemporada del Sant Així del trofeu Ciutat de Palma. El primer gol arribava al minut 21 en una gran acció individual de Zito Lubumbo, que ja en porta 4. El segon gol, al minut 40, el feia Jean Virgili i el tercer el convertia Antonio Raillo rematant de cap una treta de cantonada d'Àlex Sala. Sentim el central Martin Valiant.
Creo que el equipo ha mostrado muy buenas cosas, muchas cosas en las que tenemos que mejorar y bueno, el nombre de rival es grande y siempre creo que eso ayuda a tener confianza en el trabajo que estamos haciendo.
D'altra banda, Sergi Darder fa referència a les bones sensacions que va deixar l'equip.
S'il·lusió i l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, s'ambient, com he dit tantes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment.
I per part de l'equip francès va parlar el tècnic ajudant de Luis Enrique, el mallorquí Rafael Pol.
Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven amb nosaltres. I bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues, bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
A més del partit, la notícia ahir va ser la cessió de Javier Olaizola a l'Eldense fins a final de temporada. El jove central mallorquí de 19 anys cercarà minuts al conjunt alacantí. El Mallorca jugarà dissabte el darrer partit amistós de la pretemporada. Serà contra l'SV Elversberg de la primera divisió alemanya a les 9 del vespre a Somos. Partit que també podreu seguir en directe a IB3 Ràdio a partir de les 8:30. Més futbol. A la primera federació, l'OU d'Eivissa va guanyar el primer amistós de la pretemporada. Victòria per 3-1 dels de Raül Llona davant l'Elx i Licità. Pel que fa a la segona federació, l'Atlètic Balears ha recuperat un dels seus davanters claus. Florin Andone ha tornat als terrenys de joc després d'una llarga lesió que el va tenir apartat de competir durant mesos i ha tornat amb força al darrer amistós contra el Santanyí. Andone ja va marcar un hat-trick. El romanès diu que el seu objectiu personal és trobar-se cada vegada millor.
Estoy bien, físicamente cada día me encuentro mejor, me está sirviendo la pretemporada para coger de nuevo el ritmo, sensaciones, sumar entrenos y bueno, con ganas de sumar todos los partidos de pretemporada, ojalá pueda ser todos y llegar de la mejor forma posible a la liga.
L'equip blanquiblau va jugar ahir un amistós i va golejar per 7-1 el Josetense. Més coses. La Federació de Futbol de les Illes Balears ha inaugurat un mural amb els noms d'alguns dels jugadors més representatius de les illes. Noms com l'ex-mallorquinista Brandon Thomas o Pau Sandrós, el president del Poblense i també exjugador del Mallorca Miquel Molondró són alguns dels exemples. La intenció de la Federació Balear és ampliar d'aquí poc aquest mural i dissenyar un passeig de la fama on hi apareixeran, entre d'altres, noms de jugadors o jugadores tan importants com Cata Coll i Mariana Caldentei i també hi haurà espai per a referents del futbol sala. És Jordi Urrach.
Femenines i futbol sala seran presents en aquestes estrelles de la fama que posarem aquí a la federació. Probablement de cap a setembre estirà tot ja llest. Hi ha moltíssima gent que encara no té el seu lloc perquè l'experiència no és tan dilatada, però ja avui són persones importants, per tant, ens haurem de, cada any, cada dos, cada tres anys, ens haurem de reinventar per trobar nous espais on posar tota aquesta gent tan important per futbol balear.
I un darrer punt en futbol perquè el mallorquí Pablo Ramón és nou jugador del Racing de Santander. El central calvianer arriba traspassat des de l'Espanyol i firma amb el club càntabre fins al 2029. Així, Pablo Ramón torna a la que va ser Caseva la passada temporada. Va estar cedit i va aconseguir l'històric ascens del Racing a primera. Anem ara amb ciclisme. Mavi Garcia va acabar la posició 24 a la cinquena etapa del Tour de França. La mallorquina baixa així dues posicions a la classificació general, ara és 21ena. I Enric Mas va pujar al podi a la segona etapa de la Vuelta a Burgos. L'artenenc va arribar segon a 12 segons del líder. A la classificació general, Enric és cinquè. I en bàsquet, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello ja s'han concentrat en la selecció espanyola. La Vinissalamera i la Palmesana són a Madrid per començar a preparar ja el Mundial. L'equip de Miguel Méndez va fer ahir hora baixa el primer entrenament i durant aquest mes d'agost disputaran un total de 6 partits amistosos. La cita mundialista és el setembre a Berlín, Alemanya. I per tancar, recordem que avui se disputa a la Badia de Palma una nova jornada de regates a la Copa del Rei de Bala.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts, vos parlam ara de la cita històrica que tindrà lloc la setmana que ve dimecres, dia 12, l'eclipsi solar. El Consell de Formentera activarà un ampli dispositiu amb motiu d'aquesta cita a la carretera d'Escap de Barberia. Romandrà tancada com a mesura de seguretat. Ens ho explica Carmen Cires.
La raó és que la institució preveu que el fenomen astronòmic congregui un important nombre de residents i visitants a diferents punts de l'illa. Per això, un ampli operatiu format per policia local, guàrdia civil, bombers, protecció civil, socorristes, tècnics d'emergències de medi ambient d'Ibifor, de l'Ibanat i voluntaris per al control d'aparcaments vetllaran per la seguretat dels assistents. Entre les mesures destaquen la vigilància reforçada a tota l'illa amb patrulles itinerants durant la tarda, un dron que sobrevolarà els punts de concentració de persones i una embarcació de socorrisme de vigilància nocturna. També, com dius, es tallarà la carretera d'Escap de Barberia des de les 4 de la tarda fins a les 12 de la nit. L'accés al far serà exclusivament en autobús, llançadera i el mercat de la Mola romandrà tancat.
I per evitar situacions de col·lapse en aquest dia d'eclipsi, l'Ajuntament de Sant Josep Eivissa tancarà també de manera esglaonada alguns carrers que donen accés a la costa. Els primers es tallaran al migdia i de manera progressiva fins a les 7 del capvespre. Gemma Guasch.
Molts volen viure el moment de l'eclipsi amb les millors vistes. L'accés a Calador serà el primer a tancar-se a les 12 de migdia. Alguns tenen assumit que hi aniran abans.
Venimos antes y entonces nos quedamos aquí y ya.
D'altres opten per quedar-se a casa perquè tenen bona visibilitat i perquè no volen patir pels talls de circulació.
Pues mira, nosotros vamos a estar en la azotea de casa viéndolo porque tenemos primera línea del eclipse. desde Calamolí, porque justo la zona nuestra de cerca de la urbanización cortan la carretera. Entonces, si hay que estar en la playa desde las 11 de la mañana para ver el eclipse, como que no.
N'hi ha qui prefereix no desvelar on aniran a veure'l per evitar aglomeracions.
Plan preparado para ver el eclipse con las gafas homologadas y todo bien, en un sitio estupendo, pero secreto.
Altres carrers de Calateria o Calamolí es tancaran a les 5 de la tarda i a les 7 es tallarà un tram del carrer d'Escaló i també l'accés a Escaló de Soli. Mentre estigui restringida la circulació, només s'hi podrà accedir en transport públic o amb un motiu justificat. Els treballadors i residents hauran de mostrar el DNI, el certificat de residència, el contracte laboral o l'acreditació d'empresa. També hi podran accedir proveïdors i clients amb reserva als establiments de la zona.
I els restaurants i establiments a la primera línia de l'eclipsi adaptats també el seu servei habitual per dimecres, entrades VIP amb vistes privilegiades, menús gastronòmics o bé sessions musicals complementaran l'esdeveniment astronòmic prèvia reserva i pas per caixa, Clara Lorduy.
Tenir un establiment amb vistes de la posta de sol com el restaurant Coral a Ciutadella ja és un plus qualsevol dia de l'any. Cristina Merinon és la cap de sala.
Normalmente para nosotros es súper importante el atardecer, ¿no? Nuestros clientes vienen atraídos por esto y este año que tenemos el eclipse justo en el momento previo, pues no podía ser menos y hemos preparado un super evento.
Dimecres que ve la carta habitual es canviarà per un preu tancat de 220 euros per comensal, que inclou les explicacions d'un astrònoma, DJ, fotògraf i un menú gastronòmic inspirat en les fases de l'eclipsi. Al bar del costat, les terrasses del Vora Mar també es preparen per al servei més excepcional de la temporada. Les reserves de taules habituals s'han substituït per un tiquet d'entrada que per 25 euros inclou una consumició i, per suposat, unes ulleres homologades per veure l'eclipsi. Àlex Quevedo n'és el propietari.
Hem ampliat terrassa, hem posat més taules i més cadires, fem una carta un poc més reduïda tant de còctels com de menjar, perquè és un dia especial, que hi haurà molta gent i al final necessitem anar un poc ràpid. I res, ens preparem el millor possible perquè serà un dia molt bo, a més en plena temporada, en ple agost, molt bé.
El sector de la restauració confia a capitalitzar l'atractiu de l'eclipsi amb una oferta complementària variada.
I una notícia que hem conegut. Fa només uns minuts, quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe en el qual viatjaven a Formentera. Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle. El ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital Can Misses. Els altres tres ocupants estan ingressats a l'Hospital de Formentera. Dues ambulàncies han assistit als ferits al lloc dels fets. I de la crònica política, el PSIP i Memòria de Mallorca han exigit al govern l'obertura del Memorial de la Dignitat. És un espai projectat a l'Ajuntament de Palma per donar sepultura a més de 200 cossos de represaliats del franquisme que han estat recuperats els darrers anys a fosses comunes i a cunetes. Aina Morales.
La majoria són persones anònimes, però també està previst que hi descansin les restes d'Aurora Picornell i altres roges del Molina per desig exprés dels seus familiars. Durant el darrer govern del Pacte d'Esquerres es va acordar que un edifici ja en desús i molt proper al lloc on les famílies anaven a demanar pels desapareguts i presumiblement assassinats fos destinat a inhumar les restes recuperades a les excavacions. El diputat socialista Omar Lamín ha denunciat que després de 3 anys governant, el PP no ha fet res per rehabilitar l'espai.
Per pagar els pactes que té el PP en Vox, cedeix com a moneda de canvi la dignitat, la reparació i la justícia que tant li devem a aquestes víctimes i als seus familiars. I que, sobretot, que deixi de bloquejar un projecte que és essencial per a la nostra democràcia, per a la dignitat i, sobretot, reparador de la nostra pròpia història col·lectiva.
La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha explicat, a més, que aquest espai ha de poder ser visitat i ser una eina d'estudi de la història mallorquina.
Són 300 persones demòcrates que defensaven uns ideals. Per això les mataren. No les mataren perquè passaven per un puesto, les mataren per això. Són víctimes de la repressió, que han estat 90 anys soterrades, 90 anys han passat per damunt elles, a tots els pobles de la illa, que han recuperat, i això ens fa més dignes, aposta la dignitat.
Thank you. I a l'estat espanyol, les comunitats afectades pels incendis forestals ja preparen els seus plans de recuperació mentre les tasques d'extinció avancen de manera positiva. Enguany s'han cremat gairebé 195.000 hectàrees, quasi 6 vegades més que la superfície afectada durant el mateix període de l'any passat.
Després de dues setmanes, l'incendi d'Àvila ha baixat ara l'índex de gravetat, passant de nivell 2 a nivell 1. S'ha controlat també l'incendi del Morox a Toledo, mentre que s'ha registrat altres dos nous focs a Huelva i a Cádiz, i només queda ara un foc actiu a Castella i Lleó, a la zona del Bierzo. Per aquest cap de setmana, l'Agència Estatal de Meteorologia adverteix que augmentarà el risc d'incendis per les elevades temperatures.
I el jutge del cas Coldo prorroga 6 mesos més la instrucció perquè encara hi ha moltes diligències pendents.
Inicialment, la instrucció s'havia de tancar el 8 de setembre, però Ismael Moreno considera que entre la complexitat de la causa i també les al·legacions presentades pel Ministeri Fiscal i les parts, el més adient és prorrogar aquest termini processal.
I la ministra de Joventut i d'Infància, Cira Rego, no es presentarà a les pròximes eleccions generals.
Ho ha confessat Europa Press, que no formarà part d'aquestes llistes que preparen Esquerra Unida, Moviment Sumar, Més Madrid i Comuns. Fa un pas al costat.
Creo que es muy saludable ponerse a un lado, poner lo mejor, el aprendizaje, el saber acumulado que tenemos a disposición de los proyectos que estén por venir, tanto institucionales, si podemos echar una mano, por supuesto, pero también del proyecto político, de los proyectos políticos.
I han detingut a Barcelona 13 persones d'una branca del cartel Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina.
S'han confiscat un dels carregaments més grans d'aquesta droga localitzat a tot Espanya, camuflada en líquid de vainilla. En total, l'organització d'origen mexicà hauria introduït al país 2,5 tones de metamfetamina amagades en mercaderia il·legal destinada a productes d'alimentació i també de cosmètica. L'operació ha estat conjunta entre la Policia Nacional d'Espanya i la de França.
I de l'exterior, l'Iran ha anunciat que l'acord amb Oman per gestionar l'estret d'Hormuz està en fase final de revisió. Les autoritats apunten que la nova ruta marítima serà temporal amb una durada de 2 a 4 mesos.
El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran ha assegurat que l'acord entre les parts no implica que l'estret sigui segur perquè diu que persegueixin els factors d'inseguretat causat pel bloqueig naval i també per altres accions agressives per part dels Estats Units. Amb dos països han arribat a un acord entre les coordenades geogràfiques de la ruta i expliquen que si no hi ha cap tercer que ho obstaculitzi, la feina aviat finalitzaran la redacció d'una declaració conjunta sobre aquest enclavament estratègic.
I Alemanya ha detectat un presumpte dron amb explosius a prop d'un avió ucraïnès a l'aeroport de Leipzig que ha obligat a paralitzar el trànsit aeri durant algunes hores.
I ara, per tant, l'aeroport és considerat un centre neuràlgic per a l'enviament d'armes, incloses les relacionades amb la guerra d'Ucraïna.
I la regió de Kiev, a Ucraïna, ha tornat a patir un atac massiu rus que ha deixat el manco de 7 morts i també una 50 de ferits.
Rússia ha confirmat la nova ofensiva que, segons Moscou, tenia com a objectiu principal magatzems d'empreses civils. Els bombardejos han causat incendis i també l'esfondrament d'edificis on diverses persones han quedat atrapades. L'atac també ha causat una fuga d'amoniac que ja ha estat controlada i no suposa cap risc per la població.
Hem arribat a les 7:52 del matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El pediatre retirat, Eladio Marino, va rebre ahir al claustre de l'Ajuntament la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa, que va celebrar la seva festa grossa, Santa Maria de les Neus.
Va ser a les 7 de l'hora baixa, on es va celebrar una missa solemne en honor a la patrona, la catedral, amb la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu de les Neus. A la seva intervenció, Marino ha recordat els seus primers anys a l'illa.
Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
I el cor Ciutat d'Eivissa va posar la nota musical en un acte que va tancar la colla de Vila amb el Ball Pagès a la plaça.
I més de 400 persones s'han aplegat a nit. També en un altre sopar a la Llesca, al Mirador de la Seu, el col·lectiu Brunzit reivindica la recuperació dels espais públics de Palma com a punts de trobada entre residents i alhora denuncia els efectes de la turistificació.
Si nosaltres intentem amb la música, a través de cançons populars que algunes han versionat en les nostres lletres, poder reivindicar aquests espais.
Estar aquí, sopar, estar a la mar de bé, veure la corrala, que ens fa moltíssimes ganes.
Ens permet a tots i totes pues, tenir un espai on poder gaudir de la nostra ciutat, cosa que darrerament pareix que aquesta ciutat està abarcada només en el turisme i en el consum.
Venir a sopar i estar aquí tot plegats fent poble-ciutat i disfrutar d'aquestes vistes que no sempre mos passa.
I dedicam aquests darrers minuts abans de les 8 a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La Biblioteca Pública de Can Sales a Palma ha estrenat un escàner per digitalitzar documents històrics. El pressupost per comprar-lo ha estat de més de 37.000 euros de fons propis de la Direcció General de Cultura i permetrà deixar de dependre d'empreses externes per digitalitzar arxius. Neus Pericàs.
Una adquisició que la directora de la biblioteca, Carolina Guaita, ha valorat com a molt positiva per l'agilització que comportarà.
Era necessari perquè fins ara tots els projectes de digitalització que havíem escomès s'havia fet per contratació externa.
Els materials que es digitalitzaran seran principalment de premsa històrica, ja que el catàleg és extens, a diferència d'altres illes, com ha assenyalat la directora. A més, ara que la biblioteca té aquest escàner, fins i tot es pot plantejar crear un repositori balear.
Illes que no en tenen, però pensa que Mallorca té moltíssimes capçaleres i ha de fa molt de temps, dels principis de la premsa d'aquí de Mallorca. I després sí que és veure que també hi ha fons que no són premsa, que són fons local d'aquí que encara no està digitalitzat i que en un moment donat, mira, potser podríem pensar fer un repositori balear.
Ara comença la tasca dels tècnics i el catàleg estarà disponible al web de la biblioteca.
I ens quedem a Can Sales perquè els usuaris no deixen d'anar-hi, tot i que sigui estiu. Hem pogut parlar amb alguns que ens expliquen què fan a la biblioteca.
Aquesta mare, per exemple, anava acompanyada dels seus dos fills i diuen que ara que tenen més temps lliure és un bon moment per anar-hi.
Però ara en verano, como tenemos más tiempo libre, pues nos gusta venir a veces y a los niños pues les gusta bastante y a mí también y aprovechamos pues para ver diferentes libros de diferentes temáticas y también se está fresco, la verdad, es agradable. Aprovechamos a venir temprano, bueno, que también es agradable salir por la mañana temprano de casa, que no hace ese calor tan fuerte.
Però la calor no és l'única raó que fa entrar a la biblioteca, com aquesta família de Lloseta que hi ha entrat perquè el seu menut pugui veure tots els contes que hi ha.
Realment hem decidit entrar perquè es n'hi els llibres de dibuixos i tot això. Sí, sí, no ha estat per el clima. De fet, és el primer pic que venim perquè vivim a Lloseta, així que estem fent una volta per Palma i perquè es n'hi els llibres hem decidit venir aquí.
Però sí que hi ha usuaris freqüents que aprofiten per carregar les bosses dels seus llibres preferits.
Sí, som usuàries, les dues, ella i jo, i venim bastant amb freqüència.
L'escala de mostres, i agafarem més.
El que està clar és que la gent, sigui usuari habitual o no, nevi o faci calor, va a la biblioteca.
I Falanitx ha presentat el cartell complet de les festes de Sant Agustí amb un programa que convertirà el municipi en un gran escenari musical entre els dies 21 i 31 d'agost. 20 de abril del 90. I aquests que escoltam ara, Celtes Cortos, compartiran cartell amb M Clan i el retorn de l'Exam Busto, però hi ha una altra cita que sobresurt per damunt de totes, el concert de comiat de Love of Lesbian.
Plano fijo en claro oscuro y luego inmerso en mis delirios.
La banda de Santi Balmes farà una de les seves darreres aturades a Mallorca abans de dir adéu. Els escenaris serà el 26 d'agost en una gira de comiat que posarà el punt final a més de 25 anys de trajectòria i amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors.
Però hem de dir que el cartell arrencarà dia 21 amb Mantra, Balanx, també Circo i DJ Vini. Dia 22 serà ja el torn de Celtas Cortos i de M Clan. Després també el concert de comiat i també passaran per Falanit la dècada prodigiosa, també Tomeu Penya i Xanguito Riz Camoy i també Val Nou. El programa es completarà finalment amb el musical La Sireneta, la cursa popular nocturna de Sant Agustí i l'actuació d'Agustín El Casta, que tancarà ja finalment les festes a banda del castell de focs artificials.
I pels qui vareu créixer amb tequila, avui el rock està de dalt.
Hay una cosa que te quiero decir.
Ha mort Felipe Lipe, baixista fundador d'aquest grup referencial espanyol.
Perquè heu de saber que Tequila no només va marcar l'inici del gran rock en castellà de la transició, també va posar la banda sonora de tota una generació, amb cançons com Salta també rock and roll en la plaza del pueblo, Quiero besarte o Dime que me quieres. Amb la desaparició de Felipe Lipe s'apaga, per tant, una altra de les veus que van contribuir a escriure aquella història. Ara ja només queden Alejo, Stivel i també Ariel Rota de la formació clàssica. Abans ens deixaren Manolo Iglesias i Julián Infante.
Amb Tequila, arribem a les 8.
Ràdio. Informatiu Matí.